Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia, de jaqueta al matí i gairebé maniga curta al migdia. El setembre s'acomiada amb núvols baixos o borines matinals i una tarda més assolellada.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Nit apassionant pels fanàtics de la política nord-americana, que no sé si són molt o pocs, però jo m'hi compto. Joe Biden i Donald Trump s'han enfrontat en el seu primer cara a cara. Un debat que no en traurem res més que fang i mal de cap, així que passem pàgina i esperar les eleccions del 3 de novembre. Aquesta nit també hem sabut que Palafrugell ha creat el carrer de l'1 d'octubre, així es dirà la via que va entre la benzinera, de fet és l'avinguda 1 d'octubre, va des de la benzinera de l'Esclat fins a Vins i Licors Grau, allà al polígon industrial. També es crea la plaça del voluntariat en la lluita contra la Covid, un espai que fins ara no tenia nom i està a la zona, a l'entorn de Can Màrio. Personalment no entenc aquest nom del voluntariat, no és el més encertat, perquè els metges, els infermers, els saladors, els investigadors, els metges, els mestres, els botiguers i els venedors de supermercat, doncs no eren pas voluntaris. I aquí sortíem a aplaudir a les 8 del vespre durant el confinament és a ells. Qui ha lluitat contra el coronavirus de forma voluntària? És que ara mateix no se m'acudeix cap col·lectiu. Això mentre el Consorci de Turisme de la Costa Brava reconeix que ha estat el pitjor estiu de la història, si més no des que existeix el turisme. Tot plegat en un dia, amb un temps calcat al d'ahir, el matí és fred o fresc a l'interior, però al migdia la temperatura, ara ens ho deia l'Albert Aparicio, pujarà fins als 23 o 24 graus de màxima, per tant, allò t'han repetit aquests dies, però són dies d'aquells d'anar vestit com una ceba i anar-se traient i posant roba. Les 8 i pràcticament, no, i ara mateix, justament, 2 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui al Supermatí tenim teca. De seguida repassem tota l'actualitat del Baix Empordà, el més destacat. Però a més, avui al Supermatí també parlarem amb el director artístic del Festival de Cinema de Begur, en Santi Lapeira, que un festival que arrenca demà mateix. Veurem com afronten aquest festival. La veritat és que bastant renovat. I també us explicarem les novetats literàries o alguna recomanació que ens farà la llibretera Teresa Calabús des de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Vuit i tres minuts, comencem aquest repàs de l'actualitat saludant l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Bon dia.
Jutgen un monitor d'un casal d'estiu acusat d'abusar sexualment un adolescent en una cala de Calonge.
El processat, que s'enfronta a 12 anys de presó, sosté que no va arribar a mantenir relacions amb la menor, tot i que admet que van tenir converses pujades de to, però sosté que es va inventar que van tenir relacions per fer-se la interessant amb les seves amigues.
Déu-n'hi-do. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
La Costa Brava tanca la pitjor temporada turística de la història. Així ho han explicat el president i el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer i Jaume Dolçat.
Doncs sí, també han confirmat que els establiments turístics han patit una davallada del 41,8% de l'ocupació. Miquel Noguer, president del Patronat, també ha recordat que abans de la pandèmia preveien un estiu de rècord i que ha acabat sent un rècord a la baixa.
Déu-n'hi-do, si preveien un estiu de rècord, doncs ben bé que no l'hem tingut. Palafrugell tindrà una avinguda de l'1 d'octubre a partir d'aquest dijous, que és l'aniversari del referèndum del 2017.
És el nom que prendrà l'espai que fins ara era conegut com a Avinguda de l'Energia. És una via sense veïns en un polígon industrial, concretament és l'avinguda que va des de Vins i Licors Grau fins a l'Esclat.
Lorena Lupo, bon dia, què tal?
Bon dia.
A partir de l'1 d'octubre, encara en canvis de circulació a Palafrugell, a partir de l'1 d'octubre entraran en funcionament els canvis de circulació al barri Mas Mascort de Palafrugell.
Es farà una reordenació del trànsit a causa del volum de vehicles que hi circulen amb la finalitat d'evitar les cues diàries en la cruïlla del carrer Manufractures del Suro amb el carrer de Pals. L'objectiu també és facilitar els accessos a l'escola Barceló i Matàs i al nou institut. Amb tot això, es reduirà també l'índex de contaminació.
I important també, en aquest cas, circulació a la Bisbal d'Empordà, perquè avui s'activa el nou sistema de control d'accés de cotxes al nucli antic de la Bisbal, que sancionarà els vehicles que entrin sense autorització en aquest nucli antic. Ana Salvador.
Aquesta nova ordenança de circulació es va aprovar ahir per acord al ple de l'Ajuntament i el seu objectiu és donar prioritat als vianants. El sistema permetrà controlar l'accés de cotxes amb una càmera enregistradora i d'identificació automàtica de vehicles, ubicada a l'accés del carrer Ample des de l'Avinguda Les Voltes.
Paramos regularà l'ús dels patinets elèctrics als carrers.
Es vol portar al ple a finals de desembre la modificació de l'ordenança i que d'aquí a 4 mesos ja sigui una realitat. A la pràctica, això voldrà dir que es regularà què es pot fer i què no, per on es pot passar, amb quines normes i quines sancions hi hauria en cas de denúncia.
Supermatí a Ràdio Capital.
Vuit i sis minuts en el serial sobre el coronavirus i la Comunitat de Madrid. Doncs ara sembla que tenim aquest cafè para todos madrileny, aquest cafè para todos del coronavirus. En què? Perquè la Comunitat de Madrid apliqui restriccions i es tanqui Madrid, doncs també sembla que s'han de tancar altres ciutats de l'Estat. Tot i que les condicions les veig correctes. Per què ho diem tot això? Doncs perquè el ministre Salvador Illa i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proposen unificar les mesures anti-Covid a les ciutats de més de 100.000 habitants de tot l'Estat. Ha d'haver uns llindars que determinen que si una ciutat té més de 500 positius per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, si té un nivell d'ocupació de les UCIs de més del 35% i si les proves que es fan un 10% donen positives, aquella ciutat doncs, s'haurà de tancar, s'haurà de restringir la mobilitat. D'això no hi ha cap ciutat de Catalunya que ho compleixi. Tots estem per sota. Ara bé, Girona sí que està en els 460 casos positius per cada 100.000 habitants, per tant, a prop d'aquests 500.000. La Generalitat, però, ja avisa que ja s'han aplicat mesures molt més restrictives de les que proposarà Madrid i que, per tant, aquesta regulació aquí a Catalunya doncs, té poc sentit. El president de la Generalitat, el 131è president de la Generalitat, com se li ha de dir ara, o l'expresident Quim Torra, confia que els tribunals europeus facin evident la repressió de l'Estat contra l'independentisme.
Torra ha lamentat la injustícia i ha dit que els presos de l'1 d'octubre són honorables i compromesos amb els drets civils i fonamentals.
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana acorden que Pere Aragonès assumeixi funcions limitades de presidència i crear un grup de coordinació.
També estableix que el president inhabilitat Quim Torra no tingui cap rol simbòlic en relació al govern en funcions i que restarà a disposició de l'executiu.
I l'Audiència Nacional absol Rodrigo Rato i els altres 33 acusats en el judici per la sortida a bolsa de Bankia.
Tots ells estaven acusats de delictes d'estafa als inversors i de falsedat comptable.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Albert Aparicio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Sembla mentida, però ja estem acomiadant el mes de setembre. Avui és 30 de setembre i el setembre només té 30 dies. Per tant, demà ja 1 d'octubre. 1 d'octubre i, per cert, dia també de la moció de censura de Calonge i Sant Antoni. En parlarem. Però, Albert, amb quin temps acomiadem aquest mes de setembre?
El setembre s'acaba amb una jornada força semblant a la d'ahir, meteorològicament parlant. Pel matí és quan l'estat del cel presentarà més nuvolositat, fins i tot algun sector del Baix Empordà amb presència de boira a primera hora. Amb el pas de les hores, però, s'obriran grans clarianes i a la tarda fins i tot dominarà l'ambient assolellat. Com ve passant aquests dies, el matí és fresc o fred a l'interior del Baix Empordà, però al migdia la temperatura puja fins als 23-24 graus de màxima. Demà serà un dia una mica oposat al d'avui, amb més sol al llarg del matí, però nuvolositat en augment cap al final del dia. La temperatura màxima encara es mantindrà per sobre els 22-23 graus, però divendres ja notarem que arriba un canvi de temps, sobretot al final del dia, amb més inestabilitat, vent i fins i tot algun ruixat. Dissabte i els dies posteriors tornarem a notar un descens en el termòmetre.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Posem reflexió a l'actualitat i ho fem amb el comentari de l'escriptor Pere Maruny.
Vivim temps de pandèmies a casa nostra. La de la Covid-19 i la de la repressió del règim nacionalista espanyol, continuador de l'antic règim nacionalista espanyol, anomenat franquisme, de factura un xic més radical. Us confesso que fins ahir tenia previst parlar-vos tan sols d'una pandèmia, la de la Covid-19, i de com ens està afectant a tots plegats d'una manera inesperada i preocupant. Em refereixo a la nostra salut mental col·lectiva, la salut mental de la comunitat. Us volia parlar de l'auge del negacionisme, del terraplanisme com a filosofia de vida, de la pervivència de creences precientífiques que avui alimenten i comparteixen des de l'extrema dreta i fins a suposats antisistemes de teràpies alternatives, energies còsmiques i banys de llum com a guaridors universals. Però ahir la pandèmia endèmica de la repressió espanyola ens va tornar a colpejar. Ahir el règim va inhabilitar el president Quim Torra per no despenjar una pancarta en favor de la llibertat dels presos polítics. I avui veurem, tal com passa amb la pandèmia de la Covid, com l'extrema dreta va de la mà d'autoanomenats demòcrates, entre els quals n'hi ha que fins i tot es creuen d'esquerres, per a justificar un règim malalt que propaga la seva malaltia fonamentalista com un virus, de la corona als jutges fins a infectar tota la societat. Però mentre que per a la pandèmia de la Covid esperem trobar una vacuna que ens immunitzi aviat, per a la repressió, en canvi, no sembla que hi hagi cap vacuna possible. La malaltia està tan arrelada a l'interior dels cossos ocupants que, de moment, qualsevol antídot s'ha mostrat inútil. Però creiem fermament en la ciència i algun dia l'acabarem trobant.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Avui, com a One Hit Wonder que estem repassant aquesta setmana, proposem Garth Brooks amb Crazy, una cançó d'aquelles motivadores, però que des del 2006 va treure aquesta cançó, aquest Crazy. Segur que us sona, ja us està sonant, però des de llavors Garth Brooks no en sona gens, no? Doncs és que no han fet res més després d'aquest Crazy.
Som l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Som Oxigen. Tens un negoci i necessites ajuda? Associa't a Oxigen i deixa-ho a les nostres mans. Us volem acompanyar sempre, en els bons moments i també en els més complicats, com el que estem vivint. Sempre al vostre costat. Truca'ns sense compromís al 693 94 96 02. Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Treballem per gent com tu.
Salsa, bachata, son... La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Passa un minut i mig d'un quart de nou del matí. L'Audiència de Girona ha jutjat un monitor d'un casal d'estiu acusat d'abusar sexualment d'un adolescent de 12 anys en una cala de Sant Antoni de Calonge. Els fets van tenir lloc l'estiu del 2017. El fiscal, o haurien tingut lloc, el fiscal sosté que el processat va aprofitar-se de la menor perquè estava enamorat d'ell i perquè la va convèncer per tenir relacions i fer-li una fel·lació.
Sí, ara el fiscal demana que se'l condemni a 11 anys de presó, una petició que l'acusació particular eleva a 12, i que un cop complert aquesta pena se'n passin 10 més en llibertat vigilada. La menor ha declarat a porta tancada, l'acusat ha admès haver tingut converses pujades de to amb la menor pel mòbil i sosté, però, que no va arribar a mantenir-hi relacions i que l'adolescent s'ho ha inventat tot. Tot i així, el fiscal ha subratllat que la menor, durant el seu discurs, tant a instrucció com a sala, ha mantingut un relat coherent dels fets i sense contradiccions, assegurant que va mantenir les relacions amb el monitor del casal. La mare de la menor, que va ser qui va interposar la denúncia, ha relatat que aquell vespre, quan van a buscar-la, la va notar molt adormida i va adonar-se que estava estranya. Com que havia acordat amb ella que podia mirar-li el mòbil, la mare va descobrir els missatges pujats de to que s'havia intercanviat amb l'acusat, on parlaven de mantenir relacions. Ho havia mantingut en secret i va arribar explicat a enganyar-la per poder quedar amb ell. La mare també ha dit, però, que l'adolescent d'entrada va ser reticent a anar als Mossos d'Esquadra perquè deia que estava enamorada del monitor, i també ha declarat que després de presentar la denúncia i durant gairebé un any i mig la seva filla es quedava paralitzada cada vegada que es trobava amb el processat i havien d'anar-la a buscar.
12 anys, eh? Un adolescent de 12 anys. Repassem els fets, Eugènia.
Sí, presumptament van tenir lloc l'estiu del 2017. Aleshores, l'acusat feia de monitor en un casal esportiu d'estiu de Palamós i la menor, que tenia 12 anys, formava part del seu grup. Segons sosté el fiscal, el jove va aprofitar-se de la seva condició i del fet que l'adolescent n'estava enamorada per mantenir-hi relacions. El Ministeri Públic subratlla que el monitor era conscient de l'edat i la vulnerabilitat de la menor, que li va estar enviant missatges per Instagram i WhatsApp i que la va convèncer perquè passessin un vespre junts a la platja. La trobada hauria tingut lloc a la nit del dia 11 d'agost del 2017 a Sant Antoni de Calonge, i els dos joves van enfilar al camí de ronda i en una cala més amunt de roques planes. El fiscal relata que el monitor va penetrar vaginalment l'adolescent i que després la menor li va fer una fel·lació. L'acusat, per la seva banda, ha declarat que mai va mantenir relacions amb la menor, i el monitor ha explicat que aquell estiu l'adolescent va enviar-li un primer missatge al mòbil felicitant-lo perquè era el seu aniversari, que a partir d'aquí van continuar parlant per Instagram i WhatsApp i que les converses van començar a pujar de to. L'acusat ha dit al tribunal que la noia li deia que li agradava, que li semblava guapo i que li preguntava com tenia el penis. I el jove també ha dit que va ser l'adolescent qui va proposar-li de quedar per mantenir relacions i que va dir-li que ja n'havia tingut abans. Aquell vespre, segons el relat del jove, els dos van quedar, però ell només es va banyar i no va passar res. Diu que la noia adolescent s'ho ha inventat tot per fer-se la interessant davant de les seves amigues. Per últim, el monitor ha explicat que en cap moment va saber l'edat exacta que tenia la menor perquè no li va dir.
Insistim, eh? 12 anys. Jo crec que es nota quan algú té 12 anys. I què demana el fiscal?
El fiscal ha mantingut la petició d'11 anys de presó per un delicte d'abusos sexuals agreujats a una menor de 13 anys. També sol·licita que el processat no es pugui apropar a l'adolescent durant 15 anys i que se li prohibeixi treballar amb menors i que un cop complerta la pena es passi 10 anys en llibertat vigilada. En matèria de responsabilitat civil sol·licita que el menor pagui una indemnització de 9.000 euros. L'acusació particular eleva la petició als 12 anys de presó i reclama una indemnització de 20.000 euros. Pel que fa a la resta, sol·licita el mateix que el fiscal. La defensa, per últim, en demana l'absolució. De manera alternativa, però, en cas que els fets es considerin provats, demana al tribunal que tingui en compte que la menor va consentir a mantenir relacions amb el monitor, que se li apliqui un eximent o bé una atenuant molt qualificada i que se li posi la pena mínima.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. La 1:21, la Costa Brava tanca l'estiu amb un 41% menys d'ocupacions als establiments turístics. El president i el vicepresident del Patronat del Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer i en Jaume Dolçat, qualifiquen aquest estiu com la pitjor temporada turística de la història.
Els establiments turístics de les comarques gironines han aconseguit omplir només el 39,8% dels llits que hi havien ofert aquest estiu, mentre que l'any passat l'ocupació era de més del 65%. El sector més afectat ha estat el sud, és a dir, Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar, on s'ha notat una davallada del 48% en reserves. A la Costa Brava Centre, en canvi, la caiguda ha estat menor, de gairebé un 40%. La Costa Brava Nord és on s'han notat menys els efectes de la pandèmia, amb aproximadament un 36% menys de reserves. L'ocupació també ha variat segons el tipus d'establiments. Les cases de turisme rural són les que més públic han atret, sobretot el Pirineu de Girona i la Costa Brava. En canvi, els hotels són els que menys reserves han obtingut, amb un 47% menys de l'ocupació.
I ha canviat el tipus de turisme?
Sí, ha variat perquè més del 50% de les pernoctacions les han fet catalans. Així doncs, s'ha notat un augment important del turisme de proximitat, mentre que han disminuït la majoria de visitants estrangers. El que sí que s'ha mantingut, però, és el turista francès, que ha representat el 15% de les pernoctacions. Tot i aquesta baixada d'ocupació, en una enquesta realitzada a 230 empresaris del sector, la meitat afirma que no han baixat el preu. A més, el 78% d'aquests empresaris asseguren que ha valgut la pena obrir aquest estiu els seus allotjaments.
Supermatí a Ràdio Capital. Amb Dani Cortés.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Són les 8:24. A 6 minuts arribarem a 2:15. Recordeu, de seguida entrevistem el director artístic del Festival de Cinema de Begur. Ens hem d'explicar uns canvis en la circulació a diversos municipis d'aquí del Baix Empordà. Per una banda, Palafrugell tindrà des de demà, que és 1 d'octubre, una avinguda de l'1 d'octubre. Demà, recordem, és el referèndum, és l'aniversari del referèndum del 2017. En aquest aniversari, doncs, entrarà en vigor aquest nom de l'avinguda. És el nom que prendrà l'espai que abans es coneixia, fins ara es coneixia com a Avinguda de l'Energia. Vaja, no sé si ningú la coneixia així, perquè és un espai que no té veïns. És la via que va des de... Bueno, ens ho explicarà de seguida l'Eugènia. Endavant.
Sí, concretament és l'avinguda que va des de Vins i Licors Grau fins a l'Esclat. La proposta es va realitzar fa mesos a través d'un procés de recollida de signatures i en el ple d'aquest dimarts s'ha aprovat el canvi amb els vots a favor del grup de govern i del PSC, que són 18 regidors, i en contra els de Ciutadans i els Comuns a 2 vots. El canvi, com deies, entrarà en vigor aquest dijous 1 d'octubre i també s'ha posat el nom de plaça del voluntariat per la lluita contra la Covid i es dirà així un espai que no té nom a Can Mario.
És interessant que el PSC voti a favor del canvi de nom d'aquesta via i en digui 1 d'octubre i el regidor al cap de llista del PSC, en Juli Fernández, deia que això es fa perquè, vaja, perquè l'1 d'octubre ha estat va ser una data històrica en què moltíssima gent s'hi sent representada i per tant s'ha de recordar d'alguna forma pels fets desgraciats. En canvi, el regidor de Ciutadans es va limitar a dir que ells doncs no estan a favor dels canvis de nom i que per això hi van votar en contra. I doncs, per què estan en contra d'un canvi de nom d'un espai que no hi ha veïns, no hi viu ningú, no afecta ningú? Per què estan en contra? No serà que estan en contra de la memòria de l'1 d'octubre? No ho sé, dubtes que queden aquí a l'aire. Més canvis en la circulació arreu del Baix Empordà, de fet encara a Palafrugell. I és que a partir de demà també entraran en funcionament els canvis de circulació al barri Mas Mascort de Palafrugell. Es farà una reordenació del trànsit pel volum de vehicles que hi circulen. I l'objectiu és, vaja, evitar les cues diàries en la cruïlla del carrer Manufactures del Suro amb el carrer de Pals. L'objectiu, per tant, també és facilitar els accessos a l'Escola Barcelona i Mates i al nou institut. Amb això també es... Segons l'Ajuntament, no sé en quina quantitat, però es reduirà també els índexs de contaminació. L'objectiu, per tant, és pacificar aquest trànsit de vehicles i donar més seguretat als veïns del sector, Lorena.
Així és. En les últimes setmanes s'han parlat amb els veïns de la zona per exposar els motius que han produït els canvis i, per tant, es pretén simplificar els sentits de circulació de manera equilibrada per entrar i sortir del veïnat.
I quins són els canvis que es faran?
Es crearà una borsa major d'estacionament al carrer de Pals, que ara és de sentit únic, i es podrà estacionar a la part dreta, des del carrer Vapor fins a l'entrada del pàrquing actual. A més, s'ha pintat una zona de bus i s'ha posat a disposició dels comerços un espai de càrrega i descàrrega. També es col·locarà un stop lluminós a la cruïlla de Pals, amb el carrer de Torrent, per facilitar la sortida als veïns, i un altre stop a la cruïlla del carrer Pi i Maragall, amb el carrer de Roses, per a reduir la velocitat.
Bueno, doncs tenim en compte aquests canvis de circulació importants al barri de Mas Mascort de Palafrugell. I ara anem a la Bisbal. Perquè ahir al ple es va aprovar la nova ordenança de circulació que limitarà l'accés de vehicles al nucli antic. Això és important, eh?
Exactament. És un sistema per restringir el pas a vehicles que ha estat funcionant en període de proves des del mes de juny, però que finalment s'activa avui. Això significa que només qui hagi demanat una autorització a l'Ajuntament podrà accedir a aquesta zona de circulació restringida. Per poder controlar l'accés hi ha instal·lada una càmera de videovigilància i identificació automàtica de vehicles a l'entrada del carrer Ample des de l'Avinguda Les Voltes. Qui necessiti accedir a aquests carrers afectats haurà de sol·licitar una autorització a l'Ajuntament, ja que es començarà a sancionar l'accés irregular.
Doncs tingueu en compte, important. S'ha de tenir un permís per poder accedir al carrer Ample, a través del carrer Ample. Hi ha unes càmeres allò ben maques que us recordaran quan les veieu que hem tingut un problema i hem accedit on no tocaven. Com ho faran per fer... Com ho han de fer les persones que necessitin passar en vehicle per demanar aquesta autorització que deies, Anna?
Hi ha diferents vies a l'hora de fer aquesta sol·licitud. Per una banda, si és una autorització temporal o permanent, s'ha de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i en forma de formulari. Ara bé, si es tracta d'una autorització puntual, s'ha de fer de forma presencial o per trucada a la comissaria de la policia local de la Bisbal.
Bienvenidas a Abril, una tienda en la que podréis encontrar todo tipo de moda para mujer, marcas de alta calidad y tallas grandes para todo tipo de público, amplia experiencia en el sector textil y precios competitivos. El aval y confianza de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. Abril, ven a conocernos a la calle Caballés 2830, local 13 de Palafrugell. Abril, nuestras propuestas os harán conseguir un look ideal.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium, cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. Empordà Premium, de dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Vuit i 31 minuts, atenció, perquè demà es dona el tret de sortida a la 6a edició del Festival Internacional de Cinema de Begur. Festival que es farà concretament des de demà fins al dia 12 d'octubre. Es farà en diferents indrets de Begur i avui tenim l'honor de poder parlar amb en Santi Lapeira, que és el director artístic del festival. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Un festival que entenc que està completament definit per la Covid. Com us ha afectat? Què heu hagut de canviar?
Doncs sí, efectivament ha canviat el festival, ha canviat en el seu format perquè, com no podria ser d'una altra manera, hem hagut de preparar una edició que sigui molt, molt segura, no? Una edició anti-Covid, i això significa doncs, no fer algunes de les festes que feia el festival, algunes de les exposicions, restringir els espais també on es celebra per evitar aquesta congregació de persones que no és el que toquen en aquests moments. No? Ens ha afectat amb això, però no en canvi en la programació, no? Que continua sent, penso, prou atractiva perquè la gent s'acosti al cine, al cinema de Casino de Begur, d'una manera segura.
En quina línia va la programació d'aquest any? Què és el que heu volgut destacar?
Doncs jo diria que tenim una molt bona selecció de pel·lícules de gènere de comèdia en aquest esperit que sempre ha volgut fer el festival, no? Tractar la comèdia d'una manera adulta. Tenim comèdies més esbojarrades que altres, però també tenim comèdies d'autor i pel·lícules que segurament els amants del cinema en general, i no especialment només del gènere de comèdia, també els agradaran. Inaugurarem amb la darrera comèdia del director francès Martin Provost, que La Bonne Épouse, que aquí a Espanya es titularà El manual de la bona esposa, que és la darrera pel·lícula de la Juliette Binoche, que serà la pel·lícula d'obertura del festival al proper.
T'estem perdent una mica. Pot ser que t'estiguis allunyant del telèfon, perquè t'estem perdent una mica.
Intento buscar el satèl·lit, aviam.
A veure ara si ho trobem. Ara ens enfoca, crec.
Molt bé, molt bé.
Sí, ens deies, no? L'última pel·lícula de Martin Provost, que serà la... No, en deies... sí. És l'encarregada de la inauguració d'aquest divendres, no?
Sí, és la pel·lícula francesa La Bonne Épouse, que és la darrera pel·lícula també de la Juliette Binoche, i és una comèdia prou divertida i a més molt interessant perquè parla de l'emancipació de la dona a França i ho situa a l'acció en una escola de senyoretes que s'haurien de convertir teòricament en bones esposes.
En canvi, a més, aquest divendres també hi ha la sessió inaugural en què donareu el Premi d'Honor del Festival 2020. A qui li doneu i per què?
Pues li donem a la Maria Ripoll, que és una directora catalana que ha fet moltes pel·lícules del gènere de comèdia, que va començar la seva carrera a Estats Units amb una pel·lícula molt, molt bonica, molt bonica, i després va continuar aquí a Espanya fent pel·lícules com La teva vida en 65 minuts, Rastres de sàndal, Ara o mai, No culpis el karma del que et passa per gilipolles, Viure dues vegades. És una molt bona directora i a més té un lligam amb Begur perquè la seva àvia era d'aquesta localitat. Ens va semblar molt maca aquesta coincidència, que la vam descobrir quan ja havíem decidit jurar-li aquest Premi d'Honor del Festival de Begur.
Quantes pel·lícules opten aquest Coral d'Or?
Doncs el Corall d'Or opten en la secció de llargmetratge 14 llargmetratges. Aquest any el festival s'estira més en dies i tenim més pel·lícules de llargmetratge i tenim aproximadament uns 42 curtmetratges que també es veuran Begur durant aquests dies del festival.
I, clar, no sé si ens ho pots dir, però què és el que destacaries d'aquestes 14 pel·lícules? Quina pot ser la teva preferida, no sé si ens ho pots dir, però què és el que dius, això ho heu de veure segur?
Sí, no diré la meva preferida perquè això seria influir en el jurat, no? Però en general jo destacaria que són pel·lícules premiers que no s'han estrenat als cinemes, que arribaran algunes sí i altres no als cinemes de tot l'estat espanyol i ho començaran a fer a partir del mes de desembre i que per tant el Festival de Begur compleix una de les característiques que ha de tenir tot bon festival, que és ensenyar coses noves.
Sí, estrenes,
Marc, tots som premiers, sí, sí. Em sembla que només hi ha una pel·lícula que no s'ha inclòs a la secció oficial, sinó una nova secció que li diem Mediterràniament, que parla de les produccions rodades en països riberencs del Mediterrani, que és Todo pasa en Tel Aviv. Mm-hmm. I després aquesta secció, també que hem volgut començar aquest any que inaugurem també el titular del festival, el nom del festival, que és Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava. Aquest any també podrem ensenyar una producció que també serà premier, que es diu Formentor, l'Hotel de les Paraules, que és un excel·lent documental que ens parla d'un hotel a les illes on es reunien personalitats com Chaplin, Hemingway i moltes més. I el documental és un excel·lent documental dirigit per José María Linares i és una de les primícies del festival. També ensenyarem un petit curtmetratge, un homenatge a la gent de la Costa Brava, que es diu Gervasi, l'últim pescador de Satuna, i és un documental petit, però
això
molt...
Això et volia preguntar, aquest un documental que has dirigit tu sobre l'últim pescador de Satuna, qui era en Gervasi?
Pues el Gervasi és un pescador de tota la vida, com diríem, té 95 anys i ens explica en aquest curt, que està naturalment fora de concurs i que és un homenatge del festival a la gent que ha treballat tants anys al mar, i ell ens explica la seva vida. Ara no et descobriré el que diu, perquè el que és molt maco és el que diu durant aquests 12 minuts que dura el curtmetratge.
Les activitats bàsicament en el cinema casino, però també hi ha activitats alternatives que m'interessen bastant, com una activitat que es diu Trekking Vistes de Pel·lícula.
Sí, sí. Això és un invent de la, Clara Dato, la directora del festival, que sempre té idees fantàstiques per, les activitats paral·leles i totes aquelles que acompanyen el festival. I aquest és un trekking que ensenya alguns dels llocs on, que s'han utilitzat com plató de rodatge a prop de Begú.
Ah, caram!
Una sessió molt, molt divertida.
Sí, que xulo. Sí. Bueno, ja aviseu...
S'ha de ser una mica esportista.
Sí, això t'anava a dir. Ja aviseu que el nivell és mitjà alt.
Mitjà alt, sí, sí. Jo no la faré, eh? Vull dir, a mi ja me l'explicaran.
I una exposició també d'homenatge a Rosa Maria Sardà, no?
Sí, aquesta és una exposició organitzada per l'Ajuntament de Begú amb la col·laboració del festival, però que s'ha ocupat la Regidoria de Cultura a preparar-la, i és molt bonica i coincideix també amb l'homenatge que li farem la cloenda del festival a la Rosa Maria Sardà, que naturalment s'ho mereix i que és una de les grans actrius que hem tingut al cinema català, i hem volgut, a més, dedicada al gènere de la comèdia, moltes vegades s'ha dedicat molt a fer pel·lícules de comèdia, es va dedicar, vaja, i nosaltres la recordarem en aquesta edició del festival.
I no és l'única exposició, de fet, no?
No, després tenim una altra exposició, però aquesta al carrer, també pels temps que corren, però perquè el format ens agradava molt, que és una exposició de gran format, de fotografies que es poden veure, em sembla que són 22, si no vaig errat, a tota la població de Begú, es diu Somnis de Cel·luloi, i és una exposició que es podrà veure durant tots els dies del festival. També molt bonica, molt interessant, perquè és un recorregut del fotògraf per alguns dels festivals de cinema del món, on ha trobat algunes de les estrelles del cinema doncs, més importants, no?
Veig, però, també que es combina la cosa presencial amb sessions online. El dilluns, per exemple, el dilluns 5, és una sessió especial del festival online.
Sí, estem preparant una sessió una mica sorpresa, no?, que anunciarem durant el cap de setmana i que es podrà veure efectivament online. Primer perquè és una demanda d'alguns dels directors que voldrien ser aquest any a Begú, però per les condicions que ens trobem amb el Covid-19, doncs no poden venir, i deien, no, ens agradaria participar, i vam pensar això. I també perquè pensem que és un servei per a aquells espectadors que no podran assistir a algunes de les sessions i que nosaltres els volem ensenyar allò que el festival ha programat també. Això ho farem el dilluns, però probablement també altres dies. Ho anunciarem durant aquest cap de setmana.
Deies, l'objectiu és que la gent de Begú també s'hi acosti. De fet, els dos dijous hi ha entrades gratuïtes pels begurencs, no?, per poder anar a veure les pel·lícules.
Sí. Sí, 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 hi ha algunes sessions que estan dedicades a la gent de Begú i que van al cinema gratis. Hem recuperat una pel·lícula del cinema clàssic anglès de comèdia preciosa que es diu Oron Barras, i després també, ara que parlo d'aquesta pel·lícula, voldria dir que hi ha una pel·lícula preciosa que celebrem el seu aniversari que es diu L'Hombre Orquestra, L'Home Orquestra, de Luis de Funès, que també la passarem aquests dies del festival.
Però quanta gent de fora de Begú pot arribar a passar en un any normal per Begú per aquest festival de cinema?
Doncs a fora de Begú estaríem parlant d'un miler de persones en un any normal, no? Aquest any doncs no ho sabem, sincerament. Tot i que ens visitaran alguns personatges, també perquè han volgut donar suport al festival. Doncs tindrem el Francesc Orella, l'actor que ha interpretat Merlí durant tant de temps, que el dissabte participarà amb una petita gala que farem per lliurar el premi New Talent a un nou actor. Direm el nom el dissabte.
Ah, no se sap això, encara?
No se sap, se sap en l'últim moment, i el francès ens ha volgut acompanyar per lliurar aquest premi, no? Però també tindrem altres sorpreses de visites d'amics i d'amigues del món del cinema que ens visitaran aquests dies també.
Molt bé. Clar, dèiem al principi que, òbviament, la pandèmia marca el festival des del punt de vista operatiu, sí, sí. Però segur que també es parlarà molt de la situació de la cultura i de la situació dels cinemes en aquests moments en què viuen una època, jo diria, complicadíssima, amb molts endarreriments de pel·lícules. Aquí a la comarca hem viscut un fenomen que jo crec que deu ser únic, que és l'obertura d'un cinema en aquests moments i la celebració d'aquest festival de cinema, que també, doncs, sumat a l'obertura d'un cinema nou, que estic parlant de l'Arinco de Palamós, doncs fa crear les condicions com per pensar que potser no està tot perdut, però la situació realment és complicada.
Doncs sí, ho és, però tens raó que hi ha motius d'esperança, no? El tema de l'Arinco, un cinema històric, per altra banda, però que torna a obrir portes, això és una excel·lent notícia, i evidentment parlarem de la situació del cinema. Teníem previst algunes taules rodones, però també les limitacions de fer reunions de més de 6 persones i tal, hem decidit que aquestes reunions les farem tranquil·lament, no convocarem aquestes taules rodones, però segur que amb tanta gent del cinema que voltarà aquests dies per a Begú, doncs ni que sigui a les taules, a les terrasses dels bars de Begú, doncs podrem fer mini tertúlies, no? No ens donarà per fer grans esdeveniments, però segurament parlarem d'això, i com tu dius, la situació és complicada, però hem de tirar endavant. El cinema sempre ha estat en crisi. Quan em pregunten com va el cinema, doncs jo sempre contesto el mateix, doncs com sempre, en crisi, perquè
és
la seva naturalesa. No. No, malament no, però la seva naturalesa és lluitant. Tenim una indústria del cinema a Catalunya que cada vegada més es va consolidant, això és cert, però hem tingut, doncs, aquesta, com tants altres sectors, no?, del món de la cultura, però de la societat en general, hem tingut aquesta, que enfrontar-nos que ara hi som, no?, amb aquesta pandèmia.
Doncs sí, clarament. Moltes ganes de poder ja gaudir d'aquest Festival de Cinema de Begú, la 6a edició, que aquest any doncs amplia terminis de l'1, és a dir, des de demà fins al 12 d'octubre. Hem parlat amb el seu director artístic, en Santi Lapeira. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
Passant 2 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Moment d'explicar què està passant més enllà del Baix Empordà. El ministre Salvador Illa i la presidenta de la Comunitat de Madrid proposen unificar mesures anticovid a les ciutats de més de 100.000 habitants de l'Estat.
Són uns llindars que Madrid ja compleix i, per tant, seria la primera ciutat on s'aplicarien, si prospera la proposta. Ho ha explicat en roda de premsa telemàtica el mateix Illa, que ha afegit que ahir va parlar amb tots els consellers de salut autonòmics i que ha copsat un ambient propici per tirar endavant l'acord. I ja ha admès que la situació és complicada i demana actuar amb contundència en un escenari de discrepàncies amb el govern madrileny, que no vol limitar activitat i contactes de la mateixa manera que ho voldria fer l'executiu estatal per intentar frenar la corba de contagis de Covid-19 en aquesta comunitat autònoma.
Un segon. El president Quim Torra confia que els tribunals europeus facin evident la repressió de l'Estat contra l'independentisme.
En una tensió als mitjans, després de reunir-se al Palau de Pedralbes amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, Torra ha lamentat la injustícia que patim tots i ha dit que els presos de l'1 d'octubre són honorables i compromesos amb els drets civils i fonamentals. Forcadell i Bassa han demanat afrontar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat amb diàleg, a les urnes i amb acords, i han reclamat una llei d'amnistia per començar de zero.
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana acorden que Pere Aragonès assumeixi funcions limitades de presidència i creen un grup de coordinació.
També estableix que el president inhabilitat Quim Torra no tingui cap rol simbòlic en relació al govern en funcions i que restarà a disposició de l'executiu. Pel que fa al calendari electoral, deixa en mans del president del Parlament, Roger Torrent, aplicar els informes jurídics de la Cambra Catalana i de la Generalitat.
I l'Audiència Nacional absol Rodrigo Rato i els altres 33 acusats en el judici per la sortida a borsa de Bankia.
Tots ells estaven acusats de delictes d'estafa als inversors i de falsedat comptable. En la sentència, de 442 pàgines, el tribunal considera que l'operació va comptar amb l'aprovació de tots els supervisors, com ara el Banc d'Espanya, la Comissió Nacional de Mercat de Valors, el FROP i l'EBA, i que el fulletó de la sortida a borsa incluïa una informació financera i no financera àmplia i adequada.
Supermatí a Ràdio Capital.
Les 8, vaja, 10 minuts per les 9. Parlem de llibres, parlem amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Teresa, què tal? Bon dia. No podem sentir la Teresa, ara de seguida l'escoltarem. Ara sí, Teresa, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, bon dia. Bé, estic bé, vosaltres també?
Doncs sí, 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 prou bé. Sí, sí, la veritat és que sí.
Oh, molt bé, molt bé. Una tarda maca per ara.
Sí, sí, sí. Sembla que avui aguanta el temps, de cada cap de setmana plourà, però sí que és veritat que de moment tot està estable dins la gravetat del que podria estar passant. Tot es manté una mica allò agafat amb pinces, però de moment aguantem. Sí.
Bueno, ja hi ha tormentes polítiques, vull dir, les tormentes reals val més que s'esperin.
Sí, 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 sí. Sí. Escolta, Teresa, què ens expliques avui? Quin llibre ens recomanes?
Mira, sí, l'altre dia vam parlar del llibre de la Núria Esponellà, Ànima sí. de Tramuntana.
Per cert, ja el tinc preparat per llegir, sí.
Molt bé, ja t'agradarà.
Sí.
Bé, doncs tenia ganes de, per causa d'un altre autor català molt estimat pels lectors, perquè ha treballat molt per ensenyar-nos i acostumar-nos a la història catalana, que és en Martí Gironell. En Martí, després de El pont dels jueus, que va ser un llibre que en el seu moment ja es va vendre molt i no ha parat d'anar-se venent, ha sigut un d'aquests llibres de degoteig constant, un de longseller, que en diuen, doncs ens trobem en què decideix escriure una segona part d'aquesta novel·la, que bé, es pot llegir també separada de la primera, però no deixa que si algú se l'ha perdut, doncs també està bé veure fins i tot el procés de Martí Gironell com a escriptor, perquè del pont dels jueus a Paraula de jueu hi ha uns recursos d'escriptor més rics, és molt més consolidat, es nota que és un que ho ha treballat al llarg sempre de totes les seves obres. I ens trobem en Paraula de jueu, una història situada 300 anys després de la novel·la que esmentem, perquè en l'altra, doncs, la construcció del pont hi havia bàsicament molta fusta i una riuada, doncs, el tomba, el fa caure, i això, esclar, posa en risc la riquesa del poble i l'intercanvi de comerç. Llavors es busca les persones idònies per construir un pont ja molt més ferm, més consolidat, i tornem a veure la convivència entre jueus i cristians en aquesta població tan mítica també per sobretot per al món jueu, que encara ara hi van de pelegrinatge. És important, crec, que la similitud que ell fa amb que el pont no només ajuda a comunicar, diguem, Besalú comercialment amb tots els pobles veïns, sinó que també fa de pont entre les cultures que conviuen en la mateixa Besalú, sobretot l'entesa entre les dues religions. Personatges que crec que estan molt ben retratats, i el detall del sistema de construcció i de com es movia el món comercial està fet amb molta cura. Bé, jo sempre tinc present que Martí Giró en ell la seva primera feina va ser guia turístic a Besalú, i això ho porta a la sang encara ara. Vull dir,
és de Besalú, en Martí Gironell.
Eh?
És de Besalú, en Martí Gironell.
De Besalú, sí, és sí, de Besalú. És fill de Besalú. Uh-huh. I ell va, bueno, les primeres feines com a, bueno, comunicador, historiador i ànima inquieta que és, doncs va ser guanyar-se la vida ben jovenet de guia turística a Besalú, que, bueno, he tingut el poder com a llibretera d'acompanyar-ho per allà aquells carrers, i la veritat és que et situes ben bé en l'època que ell li dona la gana que te situïs, yeah. Ho fa de meravella. I bé, volia això recordar-vos que Paraula de Jueu segurament serà una de les obres que aquest Nadal també serà més regalada. I Martí Gironell com a autor de casa, que no ha parat de treballar i que no ha parat de donar-nos diferents, sempre informació molt rica del nostre passat català.
Perquè ell segueix treballant a TV3. Fa temps que no se'l veu, no?
No. De TV3 em sembla que ja va plegar per... ja fa temps, dos o tres anys que jo sàpiga. Vull dir, ell és llicenciat en filologia anglesa i en periodisme, i no sé si deu col·laborar ara també amb mitjans de comunicació d'una manera puntual. Mm-hmm. I bueno, tot el que porta escrit i tal, una bona part del vull dir que probablement ja té uns ingressos que la literatura li permet tenir una mica de coixí, però no ho sé, jo això és absolutament seria lògic, caram.
Home, vull sí. Algú que ha venut tant com ell s'hauria de poder-se guanyar la vida.
Sí, clar, vull dir, és que hem de recordar, vull dir, hi ha el Pont dels Jueus, però hi ha la Venjança del Bandoler, que va ser Premi Néstor Gujan, l'arqueòleg, l'últim abat, el primer heroi, vull dir, bueno, i La força d'un destí, que a més també ha sigut un títol molt, molt d'allò, que és la biografia d'aquest home del món del vi que se'n va anar als Estats Units, no recordo com es deia, León, em sembla, i esclar, és que Martí ha treballat molt,
El que és un fet que, clar, molta gent el recordarà, la imatge, la cara, el recorda per quan treballava a TV3, això és un fet.
Sí, bueno, i a més ha canviat molt poc perquè està allò igual de primet i jove, vull dir que va venir a signar llibres que tenim uns quants exemplars dedicats per qui li fa il·lusió també teniu dedicat, va venir dissabte passat, i la veritat és que, escolta, no sé quin pacte ha fet amb el diable, però ningú diria que han passat, no sé, 10 anys o 12 des del Pont dels Jueus.
Això et volia preguntar, com esteu a les llibreries? La pandèmia us permet seguir fent alguna activitat?
No, les activitats són molt dures i han hagut de canviar de format. El que vam fer amb ell va ser signatura de llibres, que la gent vingués d'una manera esgraonada i que poguessin esperar amb una mica de distància, a menys que no fossin gent que vinguessin ja junts. I bé, no ens atrevim... Presentació de llibre és impossible dintre la llibreria, malgrat hi hagi una mica de lloc, perquè, bueno, fer-ho amb 12 o 13 persones, vull dir... Francament, seré molt sincera, últimament no és que es venguessin els llibres que s'havien de vendre en una presentació de llibre, si a més resulta que en comptes de 30 persones n'hi ha 12, no és un club de lectura d'una biblioteca que vols els usuaris i que, mira, hi hagi qui hi hagi, vull dir, aquí hi ha una realitat i és que l'escriptor ha de vendre i la llibreria també, això s'ha de tenir una mica en compte. I el perill també de posar-nos en risc tots plegats. La veritat és que hem de ser conscients de que la gent s'està encara emmalaltint i de que una trobada, encara que hi hagi distància, en una sala en què serà tancada, en què bueno, potser seríem 15 persones o 20, no sé, ens sembla precipitat. Vull dir, estem vivint uns moments molt difícils, però potser no cal empitjorar-los.
Doncs sí, ben pensat.
Ja ve prou que... Sí. O sigui, el que hem de conservar és el dia a dia, el comerç, el servir les necessitats de la gent, els llibres recomanats, el que vulguis llegir, el que vulguis d'allò, i que sigui una venda d'allò d'una estona, entrar i sortir de la llibreria, i siguem una mica allò responsables del que hi ha, perquè... Home, ens agrada molt fer presentacions, siguin econòmicament bones o no, per tot plegat, perquè ens enriquim nosaltres també amb els escriptors i ens agrada molt. Però bueno, hem de ser una mica lògics amb tot el que vivim.
Ja. Doncs, Teresa Calabús, parlem la setmana que ve, que vagi molt bé.
Gràcies, a vosaltres també.
Adéu, anem bon acabant el programa. Adéu. Fem un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Darrer dia de setembre amb la presència d'intervals de núvols baixos o boirines a primera hora que ràpidament donaran lloc a grans clarianes al llarg del dia i tarda. La temperatura mínima es torna a situar per sota dels 10 graus amb un matí fred, però al migdia s'assoliran fins als 24 graus de màxima. Demà força bon dia, amb increment de la nuvolositat al tram final de dijous, i de cara a divendres arriba un canvi de temps que tornarà a fer baixar notablement la temperatura.
Doncs apunteu, a partir de divendres. Gràcies, Albert. Tornem demà a nosaltres. Que vagi molt bé el dia.